Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. L'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat aquest dijous una mobilització dels simpatitzants del PSOE a favor de Pedro Sánchez, que ahir va anunciar que retirava temporalment per reflexionar si volia seguir al càrrec després de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona Begoña Gómez per tràfic d'influències. Zapatero ho ha dit a la cadena SER.
Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle.
Segons Zapatero, durant el mandat de Sánchez s'ha portat fins al límit la negació de la legitimitat de l'executiu socialista. Tot i això, ha dit que li preocupa més la deshumanització, la desqualificació i l'odi contra el president. Per la seva banda, el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dijous a Pedro Sánchez de pretendre convertir la política espanyola en un reality show després del seu anunci.
Ahora es el señor Sánchez el que quiere convertir también la campaña electoral en un reality show sobre sus sentimientos, sus anhelos y sus inquietudes personales. Frente a una cuestión de esa naturaleza, nosotros defendemos un proyecto radicalmente distinto. Yo no voy a hablar de mí mismo, ni de mis sentimientos, ni de mi futuro personal, que no le interesa a nadie.
Fernández ha apuntat que el comportament de Sánchez s'està mimetitzant amb el de Puigdemont perquè, segons el seu parer, tots dos viuen immersos en un victimisme patològic egocentrista i fan el mateix anunciant la seva possible marxa. Canviem de tema. Les piscines dels càmpings catalans estaran en ple funcionament aquest estiu, tot i l'episodi de sequera, segons la patronal del sector. El sector ha optat per totes les estratègies possibles, com ara portar aigua de conques no afectades o instal·lar sistemes de recirculació. Ho explica Miquel Gota Negra, president de la Federació Catalana de Càmpings.
Estem fent totes les estratègies possibles, des de portar aigua de salada de conques on no estan afectades, sistemes de recirculació. Penseu que les piscines ja són plenes, o sigui que allò seran plenes? No, les piscines ja ho són. A partir d'aquí hem de veure com els mantenim, però estem treballant d'una manera intensa per buscar tots els recursos perquè això sigui així.
Gota Negra ha insistit que els càmpings fa anys que milloren l'eficiència i ha assegurat que des del 2004 el consum d'aigua s'ha reduït un 60%. I el jutjat d'instància número 7 de Tarragona ha executat aquest dijous el desnonament d'una família amb una filla de 5 anys al barri d'Icomar de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra, que han desplegat un ampli dispositiu amb 15 agents dels Arros, s'han desplaçat fins al carrer de l'Horta Gran 2 hores abans de l'hora prevista. D'aquesta manera han pogut acordonar la zona i evitar que la trentena de manifestants, cridats pel Sindicat de l'Habitatge de Tarragona, poguessin apropar-se a l'immoble i bloquejar l'entrada. Yasmina, membre del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, explica el que ha passat aquest matí.
Los Mossos con la comitiva lo que han hecho es sacar una familia fuera con una niña de 5 años. Los han dejado en la calle sin recursos, sin un sitio asegurado para ir a dormir, ni nada. No les daban ninguna alternativa.
Aquest ha estat el quart intent de desnonament que ha viscut la família des del juny del 2023. L'últim va ser el febrer, quan van aconseguir aturar-lo gràcies a la mobilització ciutadana. I d'altra banda, l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha exigit a Naturgy que segui a negociar la condonació del deute a llars vulnerables. Ho ha fet a través d'una acció davant la seu de la companyia a Barcelona. En concret, l'organització ha reclamat que la companyia s'assegui a negociar i acabi signant un conveni amb la Generalitat, com el que aquesta va establir a Mendesa. L'APE ha reivindicat que davant dels estratosfèrics beneficis a la companyia, la condonació del deute de les llars vulnerabilitzades és una qüestió de mínims. Ha criticat també la retribució, que ha dit que és immoral, que va obtenir el president de la companyia l'any passat. I en esports, el Madrid ha anunciat la seva convocatòria per l'enfrontament de Lliga de demà contra la Reial Societat. Ni Mendy ni tampoc Jude Bellingham, aquest últim per gastroenteritis, seran a Noeta. Sí que ha entrat a la convocatòria Rodrigo, tot i que el brasileny no s'ha exercitat aquest dijous amb la resta dels seus companys per una grip. El Madrid, recordem, disputa aquest partit amb totes les mirades posades en l'anada de semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich, que tenen lloc dimarts 30 d'abril a l'Allianz Arena. I en futbol sala, l'ala Mamadou Touré comptarà amb fitxa del primer equip del Barça la temporada que ve, després de renovar aquest dijous fins l'estiu del 2025, amb un contracte que també contempla una segona temporada opcional condicionada al seu rendiment. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 5 amb més informació i ara us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, fem una mica de sobretaula. Avui ens hi acompanyarà Enrique Tomás, un emprenedor que de nen donava una mà a la drogueria dels seus pares i actualment regenta un petit gran imperi vinculat al pernil amb establiments en molts països i més de 1.000 treballadors. Avui ve al Fabricació Pròpia a presentar-nos Vamos de 100 a 1.000 millones en 10 anys, el llibre on explica com any rere any ha fet créixer un negoci que té 137 botigues repartides a 11 països del món i que ha passat també per èpoques complicades o bé difícils. Què tal, Enrique?
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí amb tu.
Escolta, tu ets un amant del pernil, això ho tenim claríssim. El teu nom va relacionat amb el pernil, Enrique Tomás. Després de tants anys al negoci, encara hi gaudeixes?
Y mucho, y sobretot comiéndolo, tengo que decirte la verdad. Bueno, pues fíjate, al final... yo no es que sea un enamorado del jamón, es que estoy completamente convencido que es el mejor producto alimentario del mundo. Y además, si habláramos de producto gourmet, sin duda alguna es el número uno.
És el número uno. Clar, ara explica'm una mica la història d'Enrique Tomás, perquè el 1982, després d'acabar l'escola al col·legi, vas obrir la teva primera botiga al Mercat Municipal de la Salut de Badalona, una carnisseria on et vas adonar rapidíssimament que el pernil, Enrique, no ocupava el lloc que creies que li corresponia, no?
Sí, és ara i no l'ocupa todavía. O sea, realmente el jamón... En aquella época yo recuerdo que, claro, que la gente venía a comprar y te compraba de todo con normalidad. Y cuando tú le querías vender jamón, te decía, espérate que venga con mi marido. Y decía, no puede ser, pero si confías en mí para invertir 3.000 pesetas cada semana y te quiero vender un jamón que vale 500 pesetas de la época y tienes que venir con tu marido. Entonces me di cuenta que el jamón necesitaba quórum. El jamón era otra cosa, no era comida exactamente.
Ah.
Y hoy pasa lo mismo, ¿eh? Hoy, si te das cuenta, a ver, la misma Mercadona, ¿no? Que fíjate el potencial que tiene y date cuenta el espacio tan privilegiado que le da el jamón, o sea, que tiene el corte, o sea, el pescado y el jamón. Porque el jamón no lo compras en cualquier sitio. O sea, el jamón, quieres asegurarte, quieres, ¿por qué no?, que haya alguien con quien puedas, interrelacionarte, ¿no? O sea, no es un... O sea, el jamón no es comida, el jamón es placer.
Escúchame, d'aquell primer lloc a la Salut que dèiem, ¿quin record en tens tu?
Oh, tengo muchísimos, muchísimos. De hecho, hay muchos días que sueño, y digo sueño, no son pesadillas, ¿eh? Sueño y sueño que estaba que estoy en el mercado todavía. Mira, yo recuerdo perfectamente cómo soñaba, nunca mejor dicho. O sea, soñaba mucho, estaba allí atendiendo, pero tenía la cabeza llena de ilusiones, de sueños, de proyectos, de... Bueno, me han preguntado tantas veces, ¿y tú cuándo creíste, cuándo viste que podía ser posible? Yo digo, sí, es que nació conmigo, ¿no? Pero y allí además lo reflejaba. Yo recuerdo que soñaba mucho, muchísimo.
clar, ara després parlarem dels somnis, de com es fan realitat, però si ara dèiem això, no? La salut a Badalona, i ara has passat a liderar una empresa amb més de 50 establiments a Catalunya per després iniciar la seva expansió a la resta d'Espanya i també a l'estranger. Enrique, amb la teva trajectòria, un emprenedor en neix o se'n fa?
No, se'n fa, se'n fa.
Sí?
Sense cap mena de dubte. Vamos a ver, tú puedes tener un carácter emprendedor, pero tú puedes aprender todo, absolutamente todo, y eso creo que es muy importante que todo el mundo lo entienda. Hace poco leía o escuchaba un podcast que decía que Paco de Lucía, al que por cierto el otro día le hicimos un homenaje, lo hizo Latin Grammy, nosotros fuimos patrocinadores en Cádiz, el considerado mejor guitarrista de todos los tiempos, decía: todo el mundo, sin excepción, todo el mundo puede ser el mejor guitarrista del mundo si dedica 14 horas todos los días de su vida. Ojo con lo que está diciendo Paco, o con lo que decía Paco de Lucía. Quiere decirse que al final, si tú realmente pones el foco en algo, lo vas a conseguir. Otra cosa que no hay que confundir es que, oye, a lo mejor vas a ser el mejor guitarrista del mundo, pero un desgraciado. Porque a lo mejor tú solo lo haces, oye, o porque tus padres te llevan a eso, o porque, bueno, o sea, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, emprendedor, sueños, que el sueño sea tuyo.
¿Cuántas horas le dedicas al pernil?
Te lo voy a decir como es, el 100% de mi vida, el 100%. El 100% es el 100%, porque mira, un emprendedor cualquiera, no yo, cualquiera, si es un verdadero emprendedor, está todo el día pensando en el trabajo, pero porque es que es innato, es que tú no te das cuenta, tú estás viendo, o sea, yo llego aquí, llego a esta mesa y me doy cuenta de que, bueno, pues estoy mirando de aplicar, o sea, y no sabes cómo, o sea, pero ya no solo al jamón, sino a tu negocio, a tu empresa. Me ha gustado mucho tu presentación, porque fíjate que un pequeño gran imperio. La palabra imperio yo creo que ya dice. Normalmente cuando dices imperio, ya imperio ya es grande en sí, pero me ha encantado lo pequeño, pequeño gran imperio, sí. No, bueno, a mí las expresiones de imperio la verdad es que me hacen mucha gracia. Yo soy un tendero, un poquito grande, pero soy un tendero.
A tu t'agrada reivindicar el dubte i el dret a equivocar-se.
Bueno, no sé si es que me gusta o no, es que es la realidad. Mira, es muy gracioso, yo el domingo cerré una tienda y el lunes abrí otra, ¿sí? Yo tengo, bueno, tengo la opción de estar muy triste por la tienda que cerré el domingo o muy alegre por la tienda que abrí el lunes, ¿de acuerdo? ¿Y quieres que te diga una cosa? Estoy tan contento por la que he abierto como por la que he cerrado. Y esto creo que les va a venir muy bien a mucha gente que lo escuche. Señores, por favor, ojo con el ego. Nadie gana todos los partidos. O sea, lo están repitiendo hasta la saciedad. Hay declaraciones de Michael Jordan, el mejor deportista de todos los tiempos. Él no metía todos los tiros, él no ganaba todos los partidos. O sea, por tanto, que nadie confunda un error o una equivocación con un fracaso. El fracaso es bajar los brazos. Eso es fracasar. En cualquier profesión, si bajas los brazos, si te das por vencido, ahí sí que ha fracasado. Pero que hayan errores, es que los hay, los va a haber, o sea, y los va a seguir habiendo. Es que, ¿te imaginas que tú quieres jugar a no equivocarte nunca? Te vas a quedar inmóvil. No vas a hacer nada en la vida, pero nada es nada. No abrirás la boca, no vaya a ser que te equivoques. Pues eso va a pasar. Y por tanto, hasta Zara, que para mí es el mejor tendero del mundo, oye, comete errores. De vez en cuando abren un sitio y no funciona. Bien, ¿qué tienes que hacer cuando algo no funciona? Por favor, ciérralo. Ciérralo, no quemes energía, no quemes ilusiones, no quemes dinero. Ciérralo. Pero lo que pasa es que cuesta mucho porque es el ego.
Escucha, i Enrique, perdona, aquesta reflexió que estàs fent es pot traslladar pràcticament a nivell personal, eh?
Absolutamente a todo. Mira lo que llevo en mi bolsillo izquierdo. Un rosario bendecido por el Papa Francisco. Me recuerda cada vez que lo toco. Que tengo que controlar el ego.
I el... Ostres, explica'ns això. O sigui, portes sempre aquest rosari a la butxaca.
Sí, a l'esquerra, además. Sí.
A l'esquerra.
Sí, sí, porque aquí tengo otro mantra, vamos a decirlo así, que me recuerdan otras cosas, pero este es muy importante, además, en esta etapa de mi vida que todo el mundo me dice, es que eres un crat. Y yo, fíjate, el libro originalmente se tendría que llamar De crat a crat. El libro realmente explicaba la historia de estar a punto de hacer crat, octubre del año 2020, con plena COVID, que yo ya no sabía ni por dónde tirar. Y luego de eso a que, bueno, tomo una serie de decisiones, la mayoría acertada, gracias a Dios, y hoy me dice todo el mundo, eres un crack. Y el libro, ¿sabes? Si te tuviera que sintetizar el libro, no eres tan listo cuando la aciertas ni tan tonto cuando te equivocas. Tomas decisiones, algunas las aciertas y otras no. punto. Pero quiero insistir en lo que he dicho antes, que voy a ayudar a mucha gente, por favor. Cuando te des cuenta que te has equivocado, rectifica, punto. Que esto no es personal. Pero, oye, ya sea en una conversación, estás hablando con tu hermano, dices algo que el resultado es malísimo, rectifica. O sea, cerrar una tienda es lo mismo que pedir perdón. De una manera sencilla, ¿de acuerdo? Sí. Me he equivocado, oye, perdonen, señores, me he equivocado, ¿de acuerdo? I ja està, i rectifico.
Has dubtat gaire la teva vida professional, Enrique?
Mucho. A ver, me hablas de la duda, ¿no?
Sí.
Mira, la duda vive con el ser humano. La duda es un continuo. Lo que dejo muy claro en el libro es que cuando tengas dudas y no tengas otra mejor manera, pues coges una monedita, la tiras a cara o cruz, y si sale cara, a muerte con cara. Y si sale cruz, a muerte con cruz. Con esto lo que intento decir, bien, hay momentos que tienes que tomar decisiones que prácticamente no tienen referencia. En el COVID, ¿qué referencia teníamos? Por favor, ninguna. Por tanto, pero claro, tenía que decidir derecha o izquierda. Bien. Oye, cuando dices derecha, a muerte. Pero a muerte, a ver, a muerte me refiero a decir, no dudo. Pero si lógicamente veo que hay un aparente, digo, vale, me he equivocado. Entonces, no dudo en tirar otra vez para atrás. No hay nada que cueste más que cuando has cogido un camino y te das cuenta que es el equivocado, decir, madre mía, tengo que desandar el camino. Pero es que cuanto antes empieces a desandarlo, mejor. Porque si no, te vas a alejar más. ¿De acuerdo? Pero sé que es muy sencillo decirlo. Pero es que no hay otra opción, es que no la hay. O sea, es que todos, y yo el primero, me he dado cuenta que me he equivocado y he dicho, va, sigo. Bueno, eso es ego, ¿eh? No, es así de sencillo. Uh-huh. No quiero dar mi brazo a torcer, porque si no la gente que va a decir, va a pensar que no soy Superman. Es que no soy Superman. Es que soy un ser humano, ¿de acuerdo? Y todos somos seres humanos. Es decir, oye, yo no sé, yo no creo que haya nadie en el mundo, ningún ser humano, que no s'hagi equivocat nunca.
Clar, ara abans parlàvem de l'èxit, del fracàs, i en el teu llibre, aquest Som-hi, no?, de 100 a 1.000 milions en 10 anys d'Enrique Tomàs, parles tant d'aquest èxit com d'aquest fracàs, però dels dos tu clarament podríem dir que has estat més el primer, aquest èxit.
Bueno, éxito sí, claro, mira.
¿Qué es para tú el éxito?
Mira, el éxito para mí es claramente seguir en el partido con motivación. Es decir, todo el mundo conoce gente que sigue, se levanta cada día, pero que no tiene ninguna motivación, ninguna ilusión, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si tú sigues, hagas lo que hagas, tú haces este programa con ilusión, tú tienes éxito. Porque si no, piénsalo, ¿el éxito qué es? ¿Un lugar? Bien, entonces si el éxito, si midiéramos el éxito, solo pueden medirlo en el minuto exacto en que falleces, porque claro, si mientras no termine el partido, no puede ser éxito. O sea, a ver, en un partido de fútbol, hasta que no pita, ¿no?, el árbitro, bien, ¿cuándo pita el árbitro una vida? Cuando mueres, ¿vale? O sea, por tanto, hablamos de tu éxito o del mío el día que uno de los dos haya fallecido, no puede ser antes. Con lo cual, cuando me preguntas por el éxito y no he muerto, entonces te diré, vale, pues sigo en el partido con ilusión. Por tanto, es la única manera de medir el éxito. Y con ilusión, por favor, que nadie lo confunda con que todos los días son azules. No son todos los días azules. En el libro comparto una lección que me da mi hija Nuria, que me dijo, papá, hay días que son un desastre, hay días que son grises, hay días que son, bueno, bien,
horribles.
Pues acuéstate lo antes que puedas y que termine pronto. Porque los hay así. Y reivindico cuántas veces. O sea, tú tienes un día normal, te vas a dormir.
Sí.
O sea, no ha pasado nada, no has leído nada, no has tenido ningún input, y al día siguiente te levantas y te levantas mal. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Si no me han dado ninguna noticia, si ayer estaba bien, bien. Bueno, pues eso, que somos seres humanos. Y por tanto, pues te has levantado pues con otro tarané.
I a mi m'agradaria preguntar-te com es pot remuntar d'un fracàs.
A ver, de un error o de un fracaso. De un error sencillamente es asumiendo que te has equivocado y por tanto
rectificas.
Ahí está. Y si me lo permite, bueno, a ver, yo reivindico la suerte, pero también vengo a decir que en torno a las 5 de la mañana es cuando la reparten, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, ¿cómo trabajando? ¿Cómo con esfuerzo? Este libro, otra de las cosas que realmente, o sea, mira, yo soy de los que digo que hay gente que dice, no, la cultura es sacrificio. No, ya lo hizo Jesús por todos nosotros. Nosotros esfuerzo, no sacrificio, ¿sí? ¿En qué se diferencia? El esfuerzo es, pongo todo lo que tengo. pongo todo lo que tengo, ¿de acuerdo? Y cuando tú pones todo lo que tienes, te garantizo que al final funciona, ¿sí? O sea, por tanto, ¿cómo te recuperas de un error? ¿De acuerdo? Pues, oye, pues lógicamente, pues luchando. Pierdes un partido, oye, pues entrenas mejor y al día siguiente analizas. Mira, el otro día se lo escuché a Mario Alonso y qué verdad, decía, un error solo es un fracaso si no aprendes de él. Un error solo es un fracaso si no aprendes de él. Si tú aprendes de él, ya es, oye, pues una cosa que ya sé, ya no voy a volver a tener.
Claro.
De un fracaso es diferente. De un fracaso es cuando bajas los brazos. De un fracaso es cuando te das por vencido. Y aquí te digo que ya tienes que mirar a un especialista, porque cuando realmente alguien se da por vencido, pues yo creo que ya entramos en otra dinámica. Ya es haber perdido la confianza y tal, y entonces yo entiendo que aquí deben entrar los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras, o gente que realmente ya tenga más nivel, ¿eh? Por eso digo que yo diferencio un error de un fracaso.
Clar, entenc el llibre, Enrique, que és aquest manual per aconseguir. Podríem dir-ho així, aquest èxit empresarial, que va lligat també amb el personal, no? Sí. Es basa en la teva pròpia experiència, però a tu d'on et ve, no? De qui vas aprendre, tu, Enrique? Perquè recordem que ets el petit d'11 germans.
Pues mira, tenia 10 maestros por encima mío, que eran mis hermanos, en muchos casos para saber qué no debía hacer, ¿eh? Porque a todos nos es muchísimo más fácil aprender, pues casi los defectos, ¿no? O sea, este se sale, me resitúo en aquel momento, estoy en el mercado y yo tenía una hermana que iba mucho al lavabo, no iba al lavabo, iba a darse un paseíto, tal y cual, bueno, pues era muy fácil decir copiarla, venga, pues yo salgo un montón de veces, y estaba el otro que no salía, vamos, que casi se orinaba encima por tal de no salir, porque estaba, bueno, pues oye, yo pues tenía la opción de coger los dos, sí. ¿Vale? Bueno, pues intentaba coger lo mejor de cada uno. Tenía uno que era muy buen vendedor, el otro que era muy bueno con los números, ¿de acuerdo? Y por tanto yo intentaba coger lo mejor de cada uno. Pero luego también yo he tenido y tengo maestros de vida. Yo tengo mucha suerte. Hace un momento he tenido una reunión justo en el bar de al lado con Enrique Cross, que además es presidente honorífico de la compañía. A ver, presidente de DAN, 25 años presidente de la FIRA de Barcelona, presidente de la FIRA de DAN. Y bueno, de Cacaolat, ¿de acuerdo? O sea, imagínate, ese hombre es un sabio con patas, ¿de acuerdo? Es tremendo, además está fortísimo. Pero vamos a ver, Justo Molinero para mí ha sido un maestro, ¿no? Pero un maestro de vida. Hemos convivido y compartido muchísimas cosas. Entonces, yo creo, hace tiempo que no digo lo que te voy a decir ahora. Yo creo que soy de las pocas personas que escarmientan por cabeza ajena. Tú sabes que se ha repetido mucho que nadie escarmienta por cabeza ajena. Pues yo veía a mis hermanos y decía, uy, por aquí no vas bien, que aquí te pegas en la esquina. Y yo creo que he sido capaz de coger experiencias de otros, hacer las mías, y de alguna forma no tener que chocar con esa misma pared, ¿de acuerdo? Ya digo, 10 hermanos mayores que tú son unas referencias maravillosas.
Déjame hablar también, porque sabem que el 2029 deixaràs la direcció general de l'empresa i seràs el president. Ara que parlàvem dels germans, parlem dels fills d'Enrique Tomàs, perquè aleshores arribaran els teus fills. Tu confies plenament, no?, en el seu criteri i en tot el que d'alguna manera ells han pogut veure de tu.
Sí, ja han arribat, Los dos mayores ya están dentro, tanto Núria como Albert. Albert muy vinculado a la dirección general. Albert hoy por hoy, yo diría que es una pieza tan importante como yo. Y además lo mejor de todo, ¿no?, que cada uno hace una cosa diferente. Por tanto, es ley de vida. De entrada, si ellos no estuvieran, seguramente yo o habría vendido, estaría pensando en vender. El que ellos estén, bueno, pues y que en principio tengan ganas de continuar, hace que, oye, que yo mire para adelante y me guste lo que vea, ¿no? Yo soy de los que creo que trabajaré hasta el último día de mi vida, porque además considero que el trabajo es necesario para cualquier ser humano, pero sí que tengo la esperanza y la ilusión de trabajar de otra forma, ¿no? O sea, probablemente no encargarme del día a día, ¿no? Que el día a día requiere
perquè, mucha energía. Enrique, has hagut de renunciar. Hi ha algú que hagis hagut de renunciar, que ho tinguis com marcat, no? Per seguir tota aquesta trajectòria d'Enrique Tomàs?
Mira, no es renuncia porque lo decides tú de una forma muy unilateral y porque realmente lo disfrutas, ¿no? Pero te voy a explicar algo que... A ver, yo tengo amigos, claro, amigos desde niño. Y a veces me escriben o me llaman y yo me doy cuenta, pues, oye, y luego te llamo. Y a veces, ese luego te llamo, se me pasa en el día, ¿de acuerdo? Bien, claro, A ver cómo digo esto, es que tengo que decirlo con mucho cuidado, ¿eh? En ocasiones hay gente que, claro, es que ya no es el de antes. Claro que no, ni tú tampoco. Hemos evolucionado. No soy más, no soy menos. Pero no me pidas que renuncie a mis sueños para seguir siendo el de antes. Uh-huh. O sea, si yo antes tenía tiempo para estar contigo, no sé, una tarde de cada cinco, hoy no lo tengo. Si me pides que tengo que decidir entre renunciar a mis sueños o estar contigo, pues te garantizo que voy a renunciar a estar contigo. Pero el que no entienda eso, yo creo que no merece seguir en tu vida. Eso yo creo que quien me esté escuchando ahora lo va a entender perfectamente. Oye, pues tú tienes un... Imagínate, estás soltero, pues tienes un tiempo. Estás sin hijos, tienes un tiempo. O sea, eso es como... Claro, cuando yo tengo tres hijos y tres nietos. Oye, por favor, si tengo un rato libre, naturalmente... Lo lógico es que repasarlo con mis nietos, que ya pasó poco tiempo. O sea, por tanto, si tú como amigo me estás reclamando algo que yo te daba cuando era soltero y sin compromiso, oye, tú no eres consciente, tú no has evolucionado bien. Y tengo que asumir que, lógicamente, bueno, pues que tú te vas a llevar una idea de que es que has cambiado. Bueno, pues no sé.
¿Has cambiado?
Pues seguramente sí, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si eso es renuncia.
No, sí, podries... No, és renunciar, doncs, a vegades a les amistats, no? O al temps. Perquè, mira, ens queden res, 5 minuts, però és que et vull fer aquestes tres preguntes. La primera, que havies tret el rosari abans, com va anar la visita amb el Papa Francesc? Bueno, què li vas dir? De què vau parlar?
Bueno, pues mira, una hora y 10 minutos. Hablamos de todo, o sea, vamos a ver. Te lo voy a explicar fácilmente. Yo pensaba que iba a un besamanos. ¿De acuerdo? No, estuve con él una hora y 10 minutos sentado. Y estábamos yo y conmigo habían 5 personas más. Te garantizo que me sorprendió tanto. A ver, de entrada empiezo. Probablemente uno de los momentos culminantes de mi vida. Yo ya conocía a Juan Pablo II en el año 2002 y le llevé un jamón. Pero bueno, aquello fue lo más parecido a un pasamano.
Sí.
Aquí no, aquí estuve con él, estuve en su casa, estuve sentado a su lado con la misma distancia que tenemos tú y yo ahora. Y déjame decirte... Tú le preguntabas y te respondía y él te preguntaba, o sea, y tú le explicabas cosas y él te preguntaba sobre lo que tú le habías dicho. O sea, por tanto, es un hombre que escucha. Algo sorprendente, ¿de acuerdo? La gente, en este momento, sin duda alguna, el hombre más poderoso del mundo, por muchos motivos. Pero luego, lo que más me sorprendió de él, y además se lo dije, es su sentido del humor. Es tremendo. Entonces yo le dije, padre, ¿y ese sentido del humor? Me dice, mira, cada día rezo a Santo Tomás Aquino, ¿de acuerdo? La oración para que me mantenga el sentido del humor. Y luego lo entendí, es que si no, no podría vivir. Por tanto, yo digo, fue un momento maravilloso, maravilloso, pero maravilloso. Pero fíjate, cuando a la una hora y 3 minutos hay un momento que, bueno, pues ya se levanta para separarnos, para despedirse de nosotros. Y en ese momento que había venido Pasión Vega, le digo, padre, perdone, que es que le quería cantar una cosita Pasión. Y empieza a cantar, o sea, ahí Pasión estuvo sembrada. Yo pensaba que le iba a cantar algo de la misa criolla que le fuimos a presentar. No, y va y se pone a cantarle un tango, no sé si lo has visto, y si no te lo paso luego... Un tango, mira, y en ese momento el Papa se vuelve a sentar, y bueno, cuando te lo pase lo verás, o sea, y en los 4 minutos que dura el tango, sí. Yo creo que le pasa su vida por delante, se pone a pensar, a reflexionar, ¿de acuerdo? Y además, vamos, yo creo que fue maravilloso, fue un momento mágico.
Escucha, clar, el nom d'Enrique Tomàs també ha anat molt relacionat amb aquest factor solidari. Amb el camp solidari. Ara tu deies, no?, amb Sor Lucía Caram, que heu treballat junts. Teniu pensat fer més accions conjuntes?
No paramos. De hecho, acabamos de sacar una canción con los Mojinos Escocíos.
Sí.
De acuerdo que el 100%, bueno, todos los derechos de autor se los hemos dado, en este caso, a la Fundación Santa Clara, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, es decir, bueno, desgraciadamente lo que sobran son causas, ¿de acuerdo? Y por tanto, es decir, creemos que va a ser una canción que va a funcionar muy bien, la han hecho con mucho amor, y bueno, ellos me donaron los derechos a mí, yo directamente se los he donado a la fundación para que además sea muchísimo más rápido. Y estoy convencido que va a ser un tema que va a sonar por muchos años, ¿sí? Ya verás que además es muy divertido.
Doncs l'escoltarem, sense dubte.
T'agradarà.
Mira, ja friso. Ara ja per anar acabant. Enrique, gràcies per aquesta conversa, m'ha agradat molt.
Bueno, para mí ha sido un honor.
Deixa'm preguntar-te això, perquè, si m'ho permets, et veu molt treballador, o sigui, d'això ningú t'ho pot contradir. Clar, això implica molt d'esforç. Et veiem per tot arreu. Tu això com ho portes? I si et planteges fer, a banda d'ara que dèiem, no? El 2029, que deixaràs l'empresa en les mans dels teus fills, però un descans, necessita un descans, Enrique Tomás?
Bueno, a ver, Enrique Tomás está descansando, hoy está descansando aquí, créeme, está descansando porque vengo de la feria, mira, vengo de la feria de Sevilla, hemos tenido caseta propia, ha sido una locura, está en todos sitios que hay, como que le han nombrado la caseta del año, ha estado todo el mundo, ha sido maravilloso, ha tenido miles de amigos, pero es que fíjate, llego el viernes, que es el cumpleaños de mi hijo, el pequeño, 8 años, y además tenemos el Godó, que estábamos el Godó, viernes, sábado y domingo de Godó, vamos, ha sido una locura. Lunes me voy al Gourmet, la segunda alimentaria que se hace en Madrid, y martes San Jordi. Mira, mejor no te lo cuento, ¿de acuerdo? O sea, realmente, a ver, a nivel personal y físico, cansado. A ver, yo creo que tengo 30 años, pero tengo 57, y el cuerpo tiene 57, y de vez en cuando se me olvida.
Doncs escolta, ja per acabar, què té de diferent el jamón d'Enrique Tomás dels altres?
Pues tiene mucho amor, y sé que te va a sonar a frase hecha, pero tiene mucho amor, porque al final el amor es cuando nosotros, mira, muy rápidamente, ¿qué aporta Enrique Tomás al mundo del jamón? Nosotros somos el seleccionador nacional, pero es que es así. ¿Qué hacemos? Oye, vamos por todos los las bodegas de España y vamos cogiendo los que más nos gustan, ¿de acuerdo? Y por tanto, es decir, los elegimos con amor. No solo decir el más bueno, sino decir, hay mucho amor para elegir cuál es el más bueno.
Enrique, gràcies.
Gràcies a ti, Mercè.
I som-hi, de 100 a 1.000 milions en 10 anys, és el llibre d'Enrique Tomás, i avui hem conversat amb ell. Que vagi molt bé, i a descansar una mica, Enrique.
Vinga, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Per no dir lo que comença per xup i acaba també per xup. Carmel de Pal. És que com no he de donar gràcies de vindre en esta ràdio, que aprenc coses cada dia? I com no vull desconcentrar això tan xulo que ho esteu explicant...
Marxes.
Marxo. No, perquè
te'n vas, te'n vas. Has de dir te'n vas, que si no el Virgili et farà... Saps que no es pot dir marxo?
Virgili, me'n vaig perquè tinc ganes de saborejar un Carmel de Pal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Benvinguts de nou a Fabricació pròpia. Quan passen 3 minuts de 4:45 de la tarda... després d'aquesta entrevista meravellosa amb Enrique Tomás, que podeu trobar-la, podeu recuperar-la al nostre web i també a través de les xarxes socials, doncs avui presento al nostre expert en premsa del cor, Jaume Borja. Què tal, com estàs? Hola, bona tarda! Me presento a mi mateix i jo tot sol faré la secció, perquè la directora i presentadora d'aquest programa fa 5 minuts que ha decidit desaparèixer.
A
veure... Ah, has tornat.
Perdona, no he desaparegut. Estava parlant amb l'Enrique Tomás. És que
Borja, no.
Tu entens
no,
aquí?
No tergiverses.
Saps que jo m'haig de dosificar amb tothom. Mira, sort que hi ha la Harke.
Benvinguda al Fabricació pròpia. Va. No sé si t'ho han dit que ara presento jo, perquè la Mercè ha decidit absentar-se.
Mira.
I no és veritat, audiència.
Sí.
Quan Enrique Tomás ha marxat per aquesta porta,
sí.
Mercè Raga tenia un impàs de temps mentre anava a publicitat i tot això, en lo que jo vinc un dia a la setmana a veure-la i li dic, hola, Mercè, com estàs? Ai, més enllà de fer el postureig del directe, podem parlar a nivell personal, i ha decidit ignorar-me. Per això he arrencat jo a la secció. Marta Harke, benvinguda.
Què tal, Jaume?
Què, com va?
Estàs esbarat, com sempre. Bé, molt mal de... Estic patint molt de mal d'orelles perquè porto recades noves
però,
i encara em fan
però,
mal. Perquè ara ja és el mal que m'ha fet a la primera hora.
A veure, com són?
La ferida oberta.
Oh, són precioses,
són
de fusta?
Boniques. No ho són. Què ha passat, doncs? Que heu tingut un conflicte?
No. Què vols que hagi passat? Vull dir, Jaume Borja arriba quan sí. està Enrique Tomàs en directe i ja
ha
entra per la porta.
Ha vingut pel pernil per veure si li caia algun tall. No. T'ha donat o no?
No.
No, què va, però no és que... Enrique Tomàs no el posaré en jaque perquè és un convidat i és lo rei del pernil que jo admiro, Enrique Tomàs, de tota la movida.
Portes com una samarreta colxada avui, Borja.
No, tot el que hi ha baix és car, és car cultivada.
Deixa'm
car com la d'Enrique Tomàs.
Va, prou, treu-li el micro amb aquest home. Escolta'm, una cosa... Ui, ara s'ha enfadarat.
No, sí, me n'estic rient.
Ara no sé el que volia dir.
Ja continuo jo.
Sí, no continuïs tu. O sigui, té la barra de dir-me que no estic per ell i, Harke, ara et diré una dada que m'ho ha dit i després diu que no l'escolto.
Digues.
O sigui, acaba l'entrevista. Mm-hmm. Hi ha hagut un bloc de publicitat. M'estava llegint també un guió, perquè ja sabeu que a partir de les 5 avui parlarem dels gossos pigall.
Sí, gossets.
I anirem fins a Sabadell, que hi ha una escola a Sabadell que tenen el Sissi, que és un gosset que tenen a l'escola.
No, a Sissi's Logos.
Sí.
De Carlos Fuentes.
Sí.
Mare, Carlos Fuentes, el presentador de l'Ara i aquí, en el seu moment.
Sí.
L'adoro, a Carlos.
I també és el director d'aquesta escola.
Dels franciscans.
Exacte. Llavors parlarem amb ells, doncs, perquè ens expliquin com és el dia a dia de la Sissi. Això serà a partir de les 5. Llavors jo ho estava mirant. Clar, tot això, el Jaume, amb ell, això enmig de la publicitat, perquè us feu una idea també de com es fabrica el programa. Amb ell, la publicitat em diu, mira quin jersei que porto, que ara de fer menció la Harke.
Acolxat.
Pregunta-li de quants anys fa que et té aquest jersei?
Jaume, quants anys fa que tens aquest jersei acolxat?
Per al·lusions, estic flipant. En cap moment li he dit, mira quin jersei porto. M'ho ha dit ella, per favor, que pensarà la gent de Catalunya, que sóc que tinc un ego que no passa per la porta, per l'amor de Déu, però si jo no li he dit res del meu jersei.
Jo diria que prou d'acusacions personals, perquè estem
agafant... Això és una ràdio o és un xiquiparc?
Doncs això mateix. Mira, avui precisament que fèiem la digestió parlant d'aquests debats del Congrés cada vegada, que són cada vegada més faltons, i què em trobo quan arribo a l'estudi una altra vegada? Doncs a dues persones que s'estan tirant els plats pel cap.
Això, Harke, és així.
S'ha de posar una mica d'ordre.
Sí, t'hem de donar la raó.
Estic flipant perquè no sabia, no soc conscient de que havia dit que era, si era un xiquiparc, esta casa.
Tu vols recuperar tot el que has dit en aquest espai?
No sé si estic preparat, és que no me'n recordava.
Mira,
o sigui,
i
t'hi
diré una altra cosa, Harke, i també a vosaltres, us ho explicaré. Vull dir, durant aquesta conversa, que segons ell jo no l'he escoltat, m'ha explicat els anys que fa que té aquesta samarreta, i a banda també m'has explicat que ahir vas escoltar l'entrevista a Eduard Farelo i a Aurea Márquez per Conspiranoia, i és que, clar...
Un moment, i has dit, aportaré una dada, que no l'has aportat al final, era això?
Quina dada?
Has dit ara, per a que veigues que t'escolto, aportaré una dada.
Que aquest jersei fa 18, des dels 18 anys que el tens.
Vaig comprar com en 18 anys.
Ah, sí? Doncs estàs igual, eh?
I com me nego a envellir, o sigui, dic, en 34 tacos me'l tornaré en cabí. Vaig al 8, però com lo pernil d'Enrique Tomàs.
Doncs, noi, et queda molt bé, eh?
Mira, rotllo corsé.
Sí, arrapadet.
Eduard Farelo, què et va semblar l'entrevista? Com si fos ahir.
Vaig escoltar l'entrevista sencera, on vau estar tu i la nova companya benvinguda, Laura. Laura, benvinguda, gràcies, perquè ara Laura i jo treballem a quatre mans.
Sí.
I ha sigut un treball, una setmana molt plàcida. Mm. Quan jo li he posat una mica complicat, perquè ha sigut una setmana molt boja, però Laura ha estat allà al puesto. Vaig escoltar tota l'entrevista, no només los talls de xarxes socials, que eren els meus atractius i em van agradar molt també.
Claro.
I va semblar, Mercè, vaig reafirmar una cosa a la vostra conversa. Vaig reafirmar que si hi ha veu de Catalunya és Eduard Farelo. Quina veu.
Quina veu,
de veritat, sí. I la ràdio té esta màgia que encara te l'amplifica més i em va encantar.
Sí.
I després, bueno, vaig riure molt en tot això que els comentàveu, no? Que podríem fer un gran hermano de la seva vida, perquè esta gent, o sigui, concretament, Aurea Márquez, Eduard Farelo i també David Berg, estan junts a la sèrie, a la diària, i estan junts als escenaris, o sigui que 24-7, o sigui,
intens.
És convivència intensa. Convivència intensa, sí. I...
Una mica com ens passa amb tu. Perquè sempre hi ets, i ens agrada, És intens. Però ens portem bé.
Bueno, jo us adoro, ja us ha dit. Jo també em sento molt estimat, o sigui que us ho agraeixo públicament. Què ha passat? No mos estàvem tirant els plats pel cap. Ha passat això que està passant ara. Ho veus? Ho sents? Ho notes?
Com un buit, oi?
Exacte. Llavors, ha sigut un momentazo per a mi.
Però, Mercè...
Ara que no ens escolta...
Mercè,
us estic escoltant,
Què fas ara?
Mira, però si estàs jugant a... Com s'hi diu allò? Al Candy Crush?
No m'ho preguntis, Harke. Estic fent coses pel programa.
No, tu ves fent, tranquil·la.
No.
Però et vull dir una cosa. M'ha regalat un momentazo que ha sigut que jo... Bueno, és que en Paula ja tenim tanta complicitat, claro, des del setembre, que ella estava tan absorta en la faena que està fent, perquè no està jugant a res, està treballant, que jo li he fet rotllo justo molinero, Paula. baixa, baixa, i he arrencat jo la secció.
Imagina't.
M'he presentat a mi mateix, m'ha encantat.
I ho has fet molt bé, eh?
Però ho has sentit, en sèrio?
Ho has fet...
No.
No, sí? No, sí, esclar, perquè jo estava entrant per la porta.
No cal, no cal, no cal tornar a fer. Escolta,
no, no, que no. Que...
Una cosa.
Manos el... arriba, jo no anava a fer res.
Saps que després rebo queixes d'aquest maltracto?
Quin susto, per favor, dic
no,
queixes?
No, no,
del
no.
Plan, no feu secció.
Escolta, queixes per part meva, que em diu, per què el tractes així, el pobre Jaume Borja?
Pues jo he de dir una cosa. Per dir, per desmentir que em maltractes, sí. Res més lluny de la realitat, després del programa especial de Sant Jordi, Marta Jarque està a punt de morir perquè les arracades li han perforat no només l'orella, sinó el cervell, jo estic patint. Després del programa de Sant Jordi vaig rebre dos missatges molt bonics, un per part teua i un per part de la directora d'aquest programa, Marta Jarque. Dos missatges preciosos que no feien falta, però que per a mi van ser un gran detall i us ho agraeixo. Lluny de maltractar-me, sempre em porteu entre cotonets. Moltes gràcies.
Val, mira.
Ho has sentit?
Perfecte, ho hem sentit. Saps, parlant de detalls...
Quines ganes de que arribés la secció, ara seriosament,
clar,
per a parlar d'això.
Portes alguna cosa o no, de gent famosa i coses que passen?
Porto? No, Jarque, no ens avancem, perquè és que...
Ah, és
que
el... jo vinc aquí per la... sí, el
mira,
safreig.
O sigui, li hem posat la... Mira, mira, Jarque.
Mondelo, mira,
si posat els peus. A veure, pots posar la música de la primera protagonista d'avui, de la premsa del cor? No la tenim? Com que no? Ara diu que no, però què us passa avui? Diu que no, no me la vol posar.
Oh.
Posa-la. Posa-la.
Com riu.
La Rosalia... que jo sé que no es compar ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
Quin gran detall, eh? Ara
me
que
puc posar de peu?
Sí, pots posar el que vulguis.
Ara vaig explicar una cosa molt important, o sigui, de veritat que no faig cachondeo, vaig a posar-me molt seriós. Puc respirar, respiraré per a dir aquesta notícia. I és que després del que ha fet Rosalía, mira, m'aixeco després, vull explicar primer el que ha fet. Ha sorprès aquest dilluns, just abans de Sant Jordi,
sí.
Dilluns 22 d'abril, amb una visita sorpresa, amb una visita sorpresa, als xiquets que estan malalts de càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bueno, un vídeo que ha revolucionat les xarxes socials, on l'equip de digitals de l'hospital també ha sigut molt hàbil perquè ha fet un resum superbonic. Veiem a Rosalía passejant-se per les habitacions, escoltant els xiquets.
Ha cantat, no, també?
No només escoltant-los, sinó abraçant-los. I mira, ja ho has dit, ha cantat, i ha cantat així de bé, so en directe de Rosalía interpretant-los als xiquets del Sant Joan de Déu. Corregiu-me, però diria que és un tema que ha recuperat de malamente Dimi Nombre,
sí.
Un dels seus primers èxits. I això, Mercè, Marta, cantant-los als xiquets, després van a parlar també amb tots els professionals, se va a seure en les famílies, en els pares, o sigui... Mira, de veritat, si esta secció val la pena i aquest espai aporta a la societat, és per explicar...
Estava dallant la Jarque.
Ah, no, però no té res a veure amb...
Ui, Jarque.
Pues que no ves... No estic dormint bé. Però no, això està molt bé. També et dic que jo he vist les imatges i clar, que, evidentment, Rosalía ha d'anar amb la mascareta i no s'acaba d'identificar. És a dir, t'ho han de dir que és Rosalía.
Li va passar el mateix a mon pare, que li poso el vídeo i jo, caient-me les llàgrimes, i em diu, però qui és? I jo, papa, per favor,
home,
Rosalía.
Però quan comença a cantar... Ja...
Això sí,
bueno,
això sí.
A veure, clar. I per favor, que mos hem acostumat, malauradament, a llegir ulls i cares en mascareta. Vull dir, jo la veig i sé que és Rosalía.
I perdona, una altra pista, que sabíem que era Rosalía, és perquè passava, perquè van a sopar una nit...
Abans, justament.
Oh. Amb la seva mare i la seva germana.
La Pili.
Sí, la Pili,
les Pilars, perquè les Pilars. És Pilar Tovella i Pili Sant Germana. Kiwi Pili. Abans de concloure este tema, per cert, també confirmem des d'aquí, perquè això és així, ho sé de per certa, que va passar Sant Jordi a Catalunya. No t'estic dient a Rambla Catalunya, que és on estàvem nosaltres, no. Però que ha estat... Bueno, ho ha vinculat tot molt ben lligat, o sigui, Rosalía està al seu país, ha estat per a dedicar-se als xiquets de Sant Joan de Déu, ha estat per a viure Sant Jordi i per a passar moments en família.
Bona catalana.
I després,
sí,
després de veure aquestes imatges de l'Hospital Sant Joan de Déu,
sí.
Vull donar-li les gràcies a Rosalía, perquè gràcies a coses com les que has fet tu, Rosalía, mos han pogut reconciliar en la vida. O sigui, no, un moment.
De moment és...
No se m'ha entès el que vull dir? Esta frase me la va dir la santa de ma mare,
sí,
Madonna, ma mare, la meva àngel de la guarda, que li vaig posar el vídeo i em va dir actes com estos mos fan reconciliar la vida. Què vol dir això? Que el món de merda que tenim, perquè és una merda...
Sí.
Sí, sí, és així.
Estic molt enfadat en tot el que està passant, que tu poses un informatiu, sopes o diners en un informatiu i et senta malament el menjar. Pues sincerament, veure actes tan purs i tan de veritat com la de Rosalía, no, a mi em fa recuperar l'esperança, que vols que et digui.
Això és així, és veritat. És veritat.
Mira com l'aplaudeixen.
Gràcies.
No, és que és així. Vull dir, sí, és veritat que a mi també se'm va encongir el cor quan vaig veure les imatges. Vull dir, està molt bé, no?, que gent com Rosalía doncs, faci aquests detalls i aquests gestos.
Esta xica no és per res, evidentment, totes les persones tenim els nostres problemes, tothom té molta faena, però és el que dius tu, vull dir, esta xica se mou dels Estats Units cap amunt, o sigui, de faena, de gires, de promos, de gravacions, d'estudis, ne té mils, i sincerament, que trague tot un matí per a fer això, evidentment que s'han de fer aquestes coses, però bueno, no té per què tampoc,
no.
Jo ho celebro.
Ui, tant.
Escolta, i Barcelona obrirà un museu?
Ah?
No vinc aquí, bueno, sí, un obrirà museu? Un museu. Vols una pista del museu? Sí. Mira, escolta, a veure.
No l'he vist venir, aquesta, de Sálvame, un museu a Barcelona.
Mira, Mercè Raga.
Un museu de Sálvame?
No, mira, és més, no un museu de Sálvame. Concretament, un museu dedicat a Belén Esteban.
Molt pitjor! Un museu de Belén Esteban? No havia de venir a l'Hermitage. Trobo que hem baixat molt el pistó.
Tu, escolta'm bé, Marta. Perdona, és que vull recuperar...
No li diguis escolta'm bé, perquè pobre...
No, ja m'he tret les arracades.
Sí, estan damunt la taula, Mondelo, estan aquí.
No, explica això del museu.
Només deixa tocar, vale, són d'aquestes que no es poden tocar. Vale, no, concentració, perquè no he vingut aquí de rosites o he vingut directament aquí a la ràdio, m'he sentat a la butaca i he dit, va, vaig a parlar per parlar. Ahir la nit me'n vaig a dormir tard per a fer faena de camp, perquè això és periodisme, que últimament el sector s'ha acostumbrat a... O sigui, he de dir que ara tenim al nostre abast a través d'un ordinador, s'han Google, ho tenim tot. I a vegades sembla que el periodisme es faci des d'una taula. No, perdona, el periodisme, t'has d'aixecar el cul i has de sortir de la redacció.
Oi tant.
I no ho faig sempre, no, o sigui, Anton, no és meva culpa, perquè sóc bastant de cadira i de portàtil, però ahir vaig dir, escolta'm, què d'això? Que me'n vaig al restaurant. Sí. I vaig anar ahir la nit a sopar al restaurant Museu de Belén Esteban per explicar-vos en coneixement
Perdona,
de causa...
Podries haver convidat a la Harke, que li hagués encantat?
Sí. Però vas menjar bé o no?
A veure, Harke no podia. Harke i la nit no podia, que em va dir que estava esgotada el Sant Jordi. Tu sabràs per què, Mercè, que ets la jefa. I em va dir, és que no puc més, Jaume. Perquè, clar, és...
Però això t'ho vaig dir el dia de Sant Jordi, ahir era dimecres, eh?
Mare meva, prou cops de puny perquè sortiré blau. Me'n vaig anar a aquest...
L'altre dia em truques.
Prou.
Va.
Me'n vaig anar a... Això és una cadena de restaurants que es diu Bertos Milanesa. Sí, faig una mica de falca perquè em van tractar superbé, perquè vaig dir, soc periodista, vull vindre això per explicar-ho.
Però et van convidar o no?
He de reconèixer que sí. Jo vaig anar a pagar... No, perquè no vaig mai d'este palo, que jo mai demano entrades. I vaig anar a pagar i em diu... Després de tot el que has fet, cortesia... Bueno, jo no, per favor, jo vull pagar! Perquè a casa meva això sí que m'han ensenyat.
I què vas sopar?
Pues milaneses, que no deixen de ser llibrets de tota la vida, Sant Jacobos.
Però deixa'm preguntar-te, què vas haver de fer perquè t'acabessin convidant? Perquè això ens interessa, Mercè. Vull dir, també són periodistes.
Sí, sí.
Una mica,
sí,
quin
però,
és el protocol?
Però un moment, o sigui, aquí mai autopostulat, i ja no queden places per a Radio Estel. O sigui, he anat jo com a representant de la ràdio per explicar-ho, vale?
Mira, una pregunta, ara que parles de milaneses, perquè hem començat el programa parlant de milaneses i no sabíem ben bé l'origen. Tu vas deduir, o sigui, vas preguntar d'on és la milanesa o no? Perquè
l'origen...
Perquè d'Àustria, també després des de Milà...
L'origen no t'enganyaré. O sigui, per a mi el que són no deixen de ser petxugues arrebossades, o sigui...
Sí, pollastre arrebossat.
Te les ofereixen de Toma. Pollastre, te les ofereixen de vedella, de porc, però jo crec que una milanesa ha de ser pollastre de tota
però
la vida.
Però
bon
o no?
Boníssima. Mira, vaig flipar. Deixeu-me explicar-vos com és el restaurant, per favor. El restaurant està al centre comercial Som, al costat de Meridian, està la zona de Nou Barris, Sant Andreu Nou Barris, per allà. És un centre comercial on està este restaurant, que és una cadena que té més restaurants per Barcelona. De fet, per Diagonal, abans just d'arribar a Francesc Macià, hi ha un Bertos Milanesa dedicat al rei Juan Carlos, a Juanca, a l'emèrit. Vale?
Però cada restaurant està dedicat a una persona il·lustre.
Exacte, tenen un restaurant de Juan Carlos, un de La Porta, de Joan La Porta, un de Maradona.
Home.
I l'últim que han obert, és que clar, és un temazo. I l'últim que han obert és lo de Belén Esteban, i... O sigui, no és allò que dius, vale, té el nom i fora li han posat una foto de Belén Esteban i ja està. No, no, està com supercustomitzat.
Entres, tipo què? Que
mira, només entrar, tens a la teva esquerra un tro, anava a dir una butaca, no, un tro de reina,
sí.
I dalt hi ha un quadro com nobiliari i posa la princesa del pueblo. Allà et pots fer un fotón. Després vas al lavabo i quan obris la porta del lavabo...
Te'l vas fer o no?
Paula, carinyo. Quan obris la Paula del lavabo...
La Paula del lavabo?
La... Paula, no, carinyo. Mira, la Paula, saps a qui havies d'haver convidat? Paula viu al costat d'aquest museu.
Però, per favor, a veure un moment. Pareu de pegar-me punyades. Deixeu-me acabar d'explicar. És que no pareu. Paula,
quan no te... Para, quan... No para.
Quan te faci una senyal, fes això, perfa. Tu obris la porta del lavabo, i sona això. Però real. Llavors, cada porta del lavabo té una foto d'un dels col·laboradors. O sigui, jo vaig anar a fer pipi al lavabo de Lídia Lozano. I, quan, i si t'assentes a la tassa, si t'asseus a la tassa, que no és el cas perquè no em vaig asseure, veus, tens una pantalla, un plasma davant, en els millors moments de Sálvame. O sigui, és que fan al·lusió allò que anàvem al lavabo i miràvem revistes, doncs ara pots recuperar momentazos de Sálvame.
Llavors hi ha el lavabo Lídia Lozano. Qui més hi ha?
Lo lavabo és una recreació del plató de Sálvame, amb Lídia Lozano...
Qui més hi ha?
Los Quicos... Bueno, tots els col·laboradors, ¿vale? Després tens aquesta butaca només a entrar, i després també tens una zona que ja dic... Un moment, què és això? Estan totes les fotos de totes les relacions, o sigui, la evolució amorosa sí. O el recorregut...
Sentimental,
efectivament, el recorregut sentimental de Belén Esteban. Estan fotos en Jesulín, des de Jesulín, passant per Fran, i ara acaben en lo seu, com se diu l'actual, que no me'n recordo ara.
Ni idea.
Com se diu lo novio actual?
Ai, no ho sé, el de... Perdó,
lo de l'ambulància. Ara no em surt.
Ara tampoc.
El Miguel. I no t'ho pergues, que jo de repente estic mirant les fotos, com tu has dit, lo recorregut sentimental,
sí.
I pujo al cap i dic, què és això? Està currupipi. Hi ha un peluix gegant del tigre de Jesulín, currupipi. O sigui, està tot...
Allà exposat.
Sí, sí, brutal, brutal. Ai, és espectacular. I les cartes.
Amb la intensitat que vius tot. O sigui, tu sempre vius tot així, amb aquesta energia i aquesta intensitat.
És que si no, que hem vingut, a que han vingut aquí. A passar de puntetes, no.
Té raó. Però tu anaves fent vídeos de tot?
Sí, tinc material. Escolta'm, només una cosa. Per als curiosos, la carta... és sí, com si fos una exclusiva, una revista en exclusiva de Belén Esteban. O sigui, tu, a la vegada que estàs mirant, decidint lo plat que menjaràs, estàs llegint notícies de Belén Esteban. És brutal.
I fan allò que cada milanesa té el nom també d'una persona famosa o així, o no? Això ja no,
hi ha només un guinyo a la carta i també a una de les parets, igual que us he dit que posava la princesa del pueblo, sí. A una paret posa Andreita, comete el pollo.
Home!
Ben jugat.
8 minuts per arribar al punt de les 5. Estem repassant les notícies del cor amb Jaume Borja. I, atenció, havia d'arribar, perquè hi ha algú, Borja, que va fer anys fa poc. Posa, Paula.
No li fan mal les orelles. Catalunya, Marta Hart, que està millor, ha sigut a escoltar les Spice i ha
deixat
de supurar les orelles. Vale, que ho ha donat tot. Pels seus 50 anys ha sigut Victoria Beckham en una festa espectacular on crec que no hi faltava ningú, o sigui, estava tota la plana major.
Però es porten bé elles o no?
Sembla que sí.
Però ens deia que no, no? O sigui, després de la imatge que ens va deixar aquest aniversari de Victoria Beckham, sí.
Jo diria que són superamiguis com molt. El primer dia. Perquè, mira, de fet, tenim un vídeo que va penjar el mateix David Beckham de com cantaven, després de molts anys, totes juntes de nou.
Sí.
Stop, stop. T'agraden, eh?
M'encanta aquesta cançó. La Victoria Beckham...
Us agraden? Sí? A tu, Harry, que t'agraden
les espais? Aquesta m'agradava, sí, molt. Seca com un gat està aquesta noia.
Massa.
Sí.
No va al restaurant de Belén.
No crec.
A mi de milaneses.
Escolta, però molt diferent com va entrar Victoria Beckham en aquest aniversari i de com va sortir, eh?
A què et refereixes? Ara no...
Home, que va sortir tatanet del Beckham.
Però què vols dir de...
Bueno, no ho sé com anava, però estava allà com arrompenjada.
Acollibé.
Clar, bueno, també t'he de dir que va haver de suportar... És que va anar tothom, o sigui, va... Jo crec que va acabar l'orella fregida, riu-te'n tu, de les orelles de Marta Jarque després de les arracades de fusta, perquè va anar des d'Eva Longoria a Salma Hayek, o el mateix Tom Cruise.
Oh, my God.
Tom Cruise, que va preferir anar a la festa de Vicky Beckham abans que a la festa d'aniversari que coincidia de sa filla. ¿Com te quedes? Mira, jo això no ho he superat, eh?
De la Suri.
No sé quina... Sí. Té més d'una, no? O una?
No, bueno, no, perdona, té tres, jo crec.
Té tres,
té
no?
Té dos fills amb la Nicole Kidman.
Això.
Jaume, jo crec que no tinc ni idea.
No, perdó, ara no facis vore, ara no et facis la sueca, que tu del cor pilotes. Oh. Pilotes, és veritat. Pilotes, vull dir que
sí,
com
que
una
coses.
Capitana d'avió,
sí, sí,
com una comandant.
Sí, 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 sí.
Bueno, la qüestió bueno, és que vaya festassa...
Home, doncs lleig, perdona que et digui.
Molt lleig.
Perdona,
o sigui,
jo crec que hauria d'haver anat de la
però a veure,
seva
potser
filla.
Era de dia, la de la filla, i la de Victoria Beckham era al vespre.
És que crec que
poder compaginar.
Físicament seria
però diu
com...
que no.
No, no, físicament seria com si una festa fos aquí a Barcelona i l'altra Jesús, que jo ho estic a un puesto o estic a l'altre, no puc estar les dues.
Has de decidir,
claro.
Has de triar. Bueno, i
molt malament, Tom.
Cruz va triar
mal
la
pare.
Bueno. Escolta, vols posar ja, per acabar encara, més música?
Sí, per favor.
Ho estàs desitjant, no?
Perquè damunt és que hi ha més d'una cançó en aquest apartat, en concret.
Va, anem i va.
Mondelo. És que no em puc aguantar, Mondelo. Algun dia has de gravar les reaccions a les cançons que trio de Marta Jarque, perquè cada vegada que posa una cançó per a canviar de tema, fa una cara de pòquer que flipes.
No, perquè estava concentrada. No. És la Rosa?
No.
Veus?
A veure, Paula, no. Puja, puja.
Perdona.
No, no canta.
Perdona, en defensa la Jarque, haig de dir que semblava la Rosa, en aquell moment.
A veure, ara.
Igual que la Rosa.
Bueno, però que jo no l'estic atacant.
Mira!
Arriba! Jo no l'estic atacant, simplement que em flipa perquè ara ja m'agrada mirar-la, dic, quan entra cançó, a veure quina cara fa i sempre pensa, però què és això?
A veure, és Soraya.
És Soraya.
Soraya Arnelas.
I
Soraya Arnelas, que, bueno, estic lluitant per aportar-la d'alguna manera aquí, ni que sigui des de la distància, ja t'ho avanço, perquè, bueno, també ho he de dir, Soraya Arnelas ha decidit arruïnar-me la vida i donar a ella els punts d'Eurovisión. Los havia de donar jo.
És veritat.
Però un moment, no cridem, va. O sigui, és veritat que tu et vas postular per donar els punts?
Sí, és veritat que estic...
I què vas fer?
És veritat que estic loco, que no té sentit. O sigui, ningú em va invitar a la festa i jo vaig dir, hola, vull donar els punts, però sí. Que no hi havia ni convocatòria. Llavors, fora bromes, me n'alegro molt de que sigui Soraya, perquè just coincidís el 15è aniversari de la seva participació a Eurovisión, que va interpretar aquest meravellós tema. La noche es para mí. No, la noche es para mí. L'únic que al final ella... la noche es para mí.
Però és bueno. Seva, aquesta cançó, no?
No, no és, o sigui, no és una composició pròpia, però sí que forma part d'un dels seus àlbums. Correcte, Mercè. Llavors, va ser l'any 2009 i ella va ser un camí ple d'espines, aquella candidatura. Televisió Espanyola no li va donar massa suport. Ella volia una cosa, volia un equip, volia una posada en escena. Televisió Espanyola tot li dia, no, 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 no. Llavors se van enfadar molt i ara crec que és una bonica manera de tancar el cercle que li deixen ser la spokesperson,
yes,
que donarà els punts. I això, és una bonica manera de tancar el cercle. I a més
parla bé l'anglès. Aquesta noia.
Això és superimportant, Marta.
Sí, sí, sí.
Perquè tu, en aquell moment de connexió, que aquell
tens
minut...
Tens pocs minuts.
És un minut.
Ah, és un minut, només?
És un minut o menys.
No la pots pifiar.
Has d'estar concentrat en tantes coses que, si a sobre no tens un bon anglès...
Clar, sí. Malament.
Cagada.
Mira,
pastoret.
Perdona, la que també està al dia del món del cor és la Paula Moreno, que diu que la Varell...
Ai, sei, ei, 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 m'encanta Varell.
T'encanta Varell. Doncs també va dir que ella, quan va anar a Eurovisió, tampoc la van deixar fer tot el que ella
volia. Han vist la mateixa entrevista, és una entrevista recent.
Ah,
bueno, és que Varell també té una entrevista perquè no li deixaven fer... És que, claro, queden dos minuts. A veure com ho... Perquè vull dir moltes coses.
Va.
Varell va fer 1.000 propostes de posada en escena, ¿vale? I Federico Llano, en aquell moment cap de la delegació espanyola, li dia tot. No, no, no. I Varell al final va dir, vale, puc caure... enmig de l'actuació, puc tirar-me en terra, perquè això no implica ni diners, ni implica cap cosa tècnica impossible, puc caure en terra, i li va dir no. I li va dir, vale, doncs pues no vaig. A un mes d'Eurovisió em va dir, no vaig.
Fora.
No contracte.
Perdona, i no... No,
no i va anar perquè li va dir, espera un moment, que faig una trucada. Hello, hello, I am Federico. I llavors diu, mira, m'acaben de dir que caure sí que pots caure. Prou ja. Algun dia, si vols, mira, les dues setmanes que ve, si tu vols, puc repassar-te, puc obrir la caixa de Pandora d'Eurovisió, perquè hi ha Però tela por cortar, eh? Tela por cortar.
Però no hauria de ser el moment, ara, no fa arrecada. O sigui, que em sembla bé, eh? Però que hauríem de, no sé, de parlar d'Eurovisió, però en plan positiu, no?
Remar a favor, remar a favor.
Sempre, Mercè, sempre.
I tu que ho portes a la sang,
però si vols una miqueta de xup-xup, també fem un equilibri perquè la gent no desconnecte.
Què t'haig de dir?
A veure si Paula vol, perquè me n'alegro molt que Soraya sigui la portaveu aquest any. Just quan ha sigut un any complicat per a ella, ho explicàvem aquí, perquè va perdre una criatura molt desitjada.
Sí, com
vas dir. I atenció, perquè acaba de publicar aquest supertemazo que es diu Alas, i on explica, bueno, on jo crec que moltes mares se sentiran representades.
Yo con tus alas sé volar.
És una cançó molt bonica. Escolteu la lletra, Marta.
S'ha d'escoltar sencera.
Ja et passaré el link per WhatsApp.
Perfecte. Escoltaré.
I Sony 59, ja sabeu qui és 59. Com Belén Esteban, saps allò que fa?
Taques la boqueta.
Se cose la boca.
Callat.
Ens ha faltat un tema, eh? Però bé, ha anat bé de rima, jo suposo.
Home, sí.
Ah, vale, però que ha sobrat, vols dir, no?
Sí.
Jo m'he sentit avui, mira, me sento, ho he viscut com si fos la primera
secció.
M'he sentit com si fos la primera secció.
I tornem.